Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Que avui aquesta tia està gravant un documental. Un documental del programa.
Està molt de moda, això de fer documentals, eh?
Sí, sí. Mira, d'estrenar-los al cinema i tot això.
Quan sigueu vells, us faran una il·lusió aquests vídeos que us faig.
Espera, Juliana, has de decidir quin micro vols. Perquè tens dos alhora.
Això és que la gent del matí de Catalunya Ràdio deixen fatal, has d'agafar l'altre. Però què més et dona?
Que estàs més pendent de... del documental que del programa de ràdio que hem de fer.
Ara aquest comentari ha estat molt de pare, Roger?
No, a més, és mentida, no estic més pendent del documental.
Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bueno, bon dia, ja hem començat amb el peu.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia, companys.
Bé, no? Matí,
sí.
Tranquil.
Bé, la Nina m'ha plorat a la llar d'infants, llavors això mai és de... No, mai és de bon gust, això, però no passa res, perquè aquí llavors jo em distrec i ja torno a estar bé.
Perfecte. Doncs escolta'm, hem de reprendre un tema que ahir ens vam quedar a mitges.
El de la teva cita?
Que... No, aquest tema està...
T'ha dit alguna cosa? Va escoltar el programa?
Ja sabeu que aquesta noia és sòcia de l'Espanyol. Llavors ens veiem només al camp cada 15 dies quan l'Espanyol juga a casa. I crec que en part això és... una mica la màgia que ens té atrapats.
A veure, per començar us heu vist una vegada i 10 minuts.
I l'estàs incloent en ens té atrapats. Igual ella atrapada no ha quedat.
Igual ella està atrapada, però en el sentit negatiu.
No,
vull sortir d'aquesta situació. Aquest bot s'ha quedat amb mi 10 minuts i llavors està dient a la ràdio dient que la nostra situació és molt especial i màgica.
En tot cas, ens va quedar pendent el tema del Suave Fest. Bàsicament això, que ens va quedar a mitges aquesta trobada entre la Juliana i la Maria Pombo en aquest festival que es va fer a Madrid aquest cap de setmana i que organitza la mateixa influencer.
Sí, ens vam quedar, i deixarem que torni a sonar, ja us aviso, a quan la Maria Pombo em reconeix com a persona que la critica compulsivament.
Maria, perdona, muy rápido, que hemos venido solo para verte desde Barcelona.
Ya he visto, ma, ya he visto.
Solo para verte.
¿Qué críticas?
Sí,
las entiendo, están en catalán, chavales.
¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué piensas? Puedes defenderte ahora.
No, no, porque tenía que volver a verlo para defenderme.
Bé.
Ella sap molt bé qui ets i què dius.
No sé si té tan clar què dic, però bé. Efectivament, la mínia mal potser no ha arribat als nostres reels, però Maria Pombo sí. I entén el català i sabia perfectament que ens passem el dia criticant-la. Uns nervis, una tensió, jo em vaig oblidar de parlar castellà. Mai havia patit tant i, a més, pensava, clar, quin vídeo ha vist? Perquè ella no va saber especificar quin contingut havia vist on jo la criticava. Per tant, pensava, pot ser que m'hagi vist dient que no s'estimen amb el seu marit. Dient que les seves germanes són unes rates aprofitades que viuen de ella. Dient que el seu cunyat en realitat l'odia. Dient que tenen mainadera i no ho estan explicant.
Que tens un bon repertori,
eh? Bueno, escolta'm, tenim, eh?
Clar.
Tenim, eh? Parlem aquí a primera persona del plural.
Sí.
Hem criticat tots els detalls de la seva vida, llavors no sabia a quina referia.
És veritat que molta gent, perquè aquest vídeo ja s'ha penjat també al nostre compte d'Instagram, molta gent comenta que és una trobada incòmoda.
Molt.
Tot i que és històrica, té aquest punt d'incomoditat de dir, ostres, hi ha molta tensió, però no puc deixar de mirar-lo.
Però sí. Crec que totes dues sou molt professionals.
Molt.
Perquè ella sap que, tot i que tu els critiquis, ha d'estar per tu i t'ha de respondre,
perdona,
que forma part del joc.
Ella es nodreix d'això també.
Exacte.
Perquè parlem d'ella i això li interessa.
Sí, i bueno, que ella ja havia acceptat que nosaltres anéssim al seu festival. Dubto que fos ella personalment, Maria Pombo, dient Juliana Canet, sí, que vingui.
No
però
crec.
Vull dir que ens havien deixat anar al festival i d'una altra manera no ens haguessin deixat. Tot i que jo tinc la teoria que el Pablo de veritat volia evitar la trobada amb Maria Pombo i amb mi.
Per tant, el marit ens odia encara més.
Jo tinc aquesta teoria, però potser és només que anaven tard i havien de pujar a l'escenari per cantar Jóvenes Eternamentes. No ho sé. Sí, com sigui, jo vaig tirar endavant en aquesta entrevista com un cavall amb els ulls tapats, sense por, tot mentre l'organitzadora m'anava fent senyals dient tallem.
Uf.
La Maria se n'ha d'anar immediatament.
No.
Dic, però perdona, la Maria ha estat parlant durant 25 minuts amb Europa Press i ara no pot parlar 3 minuts amb mi. Doncs no, en va parlar un i mig, només. Li vaig preguntar, com a la seva germana Lucía, quines paraules en català coneixia, evidentment.
Te estimo y qué más. Es que me encanta el catalán. Me encanta cómo suena. Cada vez que Laura lo habla, digo, Dios mío, es que no sé cómo te pueden criticar por hablarlo, porque me apasiona escucharlo. Ah, no, puc més. Es que, vamos, historia de España es brutal. Es que deberíamos decirlo toda España, diría.
Claro, es que tiene una fuerza el no puc més.
Es que no puc més. O sea, de hecho, yo este mes no puc més.
Ja veieu que el no puc més és més seu que nostre. Espanya en roba definitivament.
Serà apropiat, sí, sí.
O sigui, bueno, és seu ja, el No Puc Més. Seu, vull dir, d'ells, no només de la Maria Pombo. Sí, com sigui, jo vaig intentar reconduir el tema de l'últim mes de la Maria Pombo, que sabem que ha estat un mes molt estressant, on ha estat la protagonista de diverses polèmiques.
Es que ha sido un mes para ti. Pero es que da igual lo que hagas, que hay polémica. Sí. Te criticamos todos. Da igual lo que hagas.
Da igual lo que hagas. Da igual, da igual. Pero bueno, no pasa nada.
Porque en el fondo, además, te amamos todos. Te estimem tots. Que esto es lo importante, que somos fans en el corazón. Somos fans en el corazón. Yo... Mira, no sabia ni què deia,
no,
família.
No, tu les dius grosses, tu, no. També, a vegades, eh?
Aquí no sabies que vas deixar el pilot automàtic, oi? Jo vas deixar que anés conduint el mico borratxo que tens dintre.
Havia estat tan incòmode la trobada al principi que dic, jo això ho he de reconduir. He d'acabar-ho reconciliades. Li he de dir que som fans en el cor. Perquè, a més, hi ha un punt de veritat. Vull dir que dintre d'aquest hate-watching que fem, no, de mirar el que fa la família Pombo des de la perspectiva exacta de l'odi, en el fons també hi ha algo que ens atrau a aquesta família i seguim allà consumint els seus continguts.
Ara estic veient les imatges i crec que sí que estàveu incòmodes, i ella molt, perquè no t'acaba de mirar els ulls gairebé en cap moment, eh?
A la que fa contacte visual. Sí que l'està mirant els ulls.
Però mira, de seguida mira cap al costat.
Però això potser és més cosa d'ella, de com es comunica, però sí que la mira jo. De fet, veig més còmode la Maria Pombo que la Juliana.
Sí.
I des d'aquí t'ho dic, Juliana, que ets una gran professional i que t'estimo molt, i que el vídeo és molt divertit, el report sencer, recomano que el mireu a YouTube, però sí que et noto molt nerviosa. No t'esperaves que et digués, et reconec.
Marta, estava... Bueno, vaig estar a punt de desmaiar-me. Sí, m'ho vaig passar, però molt malament, de veritat. Un dels reptes professionals més durs de la meva carrera.
Parlar en castellà i entrevistar la Maria Pombo.
Parlar en castellà, entrevistant la Maria Pombo, mentre ella em deia que ja sabia qui era jo i que tot el dia la critiquem. Dic, a mi ja està.
És
ja
està, em
desmonto. En fora de joc.
Desmonto.
10 vegades pel llenguatge no verbal teu i el seu. És increïble. Mireu-lo.
En fi,
història.
Sí. Tot i així, jo crec que vam acabar, ja et dic, reconciliades. Em va explicar també que el Pepín no hi havia anat perquè estava malito. Muy malito, de fet, em va dir que el Roger em va dir...
Home, jo li vaig pensar, s'està morint el Papito, perquè... Clar, ai, el Papito.
És que Papito també és molt ridícul, però Papito... Pues no,
això ens critica, perquè no en tenim ni idea, mare meva, Papito.
El Papito, Papín o Víctor, que és com es diu en realitat, i com poder li hauríem de dir, perquè dir-li Papín és molt poc seriós, no hi va anar perquè estava malito, però jo crec que era una mica malito, no que s'estigués morint.
No, no, jo patia.
També em va dir que a finals d'octubre sortirà la tercera temporada del documental de les Pombo i que hi ha moments impressionants. En fi, va ser molt tens. Totes dues érem conscients i sabedores de la incomoditat que sentíem, però tocava fer-ho.
I crec que, Juliana, que aquí quan parlàveu del documental, ella et va deixar anar una exclusiva sense voler.
Ah, sí?
Jo crec que sí. Perquè li vas preguntar si això ho gravarien, si el Suave Fest estaria...
Em va dir que no.
No et va dir que sí?
Em va dir que estan gravant coses, però que el Suave Fest no. Vaig entendre.
Val, però estan gravant coses, per tant, està confirmada una nova temporada de Pombo.
Jo he entès que sí.
Això és oficial?
Que seria una quarta temporada?
Una quarta temporada, sí.
Mm-hmm. No ho tinc clar, jo com que ja en fan tantes...
Jo vaig sobreentendre que dic, mira, aquí sense volents n'ha deixat anar alguna de grossa.
Vaig tenir trobades més agradables, família, com la que vaig poder tenir amb la Laura Escanes o la Gemma Pinto, que és la millor amiga de la Laura i la nòvia d'en Marc Márquez. Primer vaig parlar amb la Laura. I us he de dir que vam parlar poc, perquè jo encara no havia parlat amb la Maria Pombo i anava veient que s'acostava i deia, jo em sap molt de greu. Però jo no vull perdre la Maria Pombo per estar parlant amb la Laura, que la tinc més vista que la meva mare, i que ja no sé què més preguntar-li, no volia que se m'escapés la Maria. Llavors jo estic que no estic en la conversa. Però bé, li vaig preguntar a Miss Laura Escanes com ompliria el cartell de Suave Fest si fos de música en català.
Busca, Julieta, we love, o sigui, estic obsessionada, però obsessionada.
És que són fortes.
No, o sigui... No les he vist en directe, em moro de ganes.
És que les has de veure ja.
Amb la Julieta el seguim, amb la Musca també. La Musca sí que hem coincidit i ens vam saludar, però amb la Julieta crec que no hem coincidit. Però és que m'encanta.
Que estigui sexy quan poses mala cara.
Bon cartell, una mica curt, però bon cartell, no? Dues cartell, artistes catalanes.
El cartell que ha fet tothom aquest estiu.
Sí, són les dues
artistes catalanes que et venen probablement primer al cap, no? Tot i així està molt catalana, Laura Escanes, i a mi això em fa molta il·lusió. De fet, va haver-hi un altre detall que demostra com Laura Escanes és la catalanitat en persona. Em va fer molta il·lusió la reacció següent.
Laura, espero que avui ho donguis tot.
Jo també et vull veure després allà. Ai, no has vingut res. Sí, el circuit.
Són detalls, el circuit del Montseny.
M'agrada.
Sí, potser ens veiem.
Es va emocionar perquè portava una samarreta del circuit. Va fer aquesta veueta de... Ai, el circuit! ella és una més família.
Ho romantitzem molt, però és que clar, que és una més, ha crescut aquí al final, no?
Però és que tal i com... O sigui, la Laura Escanés que nosaltres hem conegut en un començament, era una Laura Escanés que el dia que feia un Història en Català esperava tot perquè en feia un cada dos anys. Vull dir que realment hem conegut una Laura Escanés molt poc catalana i ara jo crec que està deixant anar molt aquesta part seva i llavors jo estic recordant que és una més una nena normal catalana com hem estat nosaltres.
I que el passat de Laura Escanés probablement era molt més semblant al que és ara que no pas aquesta fase de ja més madrilenya que va travessar.
Totalment. Molt il·lusionada de veure la Laura Escanés tan reconnectada amb la terra i el que també fa molt feliç és veure la Gemma Pinto tan enamorada. Li vaig dir que des de fora, tal com ens va explicar la mateixa Escanés quan va venir aquí, és com que la sensació és que no s'entén què han estat fent aquests dos al temps que no han estat plegats.
La veritat és que t'ho prometo que penso igual.
Sí?
Sí.
Que dius, jo què feia abans del mar?
No sé què feia. Bueno, ara sí que el feia, perquè més en perspectiva, no? Però al final t'ha ajudat, no? Al final a saber el que vols a dia d'avui, el que toleres, el que no toleres, i pues, gràcies a tot el que, no, de, el que he viscut abans, pues, m'ha fet ara estar on estic, i això la veritat és que no ho canvio per res. Sí, que és molt guai.
Evidentment vaig haver-li de preguntar si es casaran, família? Hi haurà casament? Li faria il·lusió a la Gemma Pinto casar-se amb el Marc Márquez?
Si et sóc sincera, sí, però tampoc... O sigui, no sé, fer-ho tan molt parafernàlia, no, saps?
No vendreu l'exclusiva?
No, això ja t'asseguro jo. Si vols, firma, que això no passarà.
Encara que us paguessin, bueno, una borrada de diners. És una línia, per tu?
No, és una línia, no, i és que hi paré encara més. Vull dir, que no és... Ell sempre ha estat molt fora d'això. Vull dir, i és el que m'encanta, saps? Perquè és com la balança, no? I, a més, jo també estic d'acord amb ell, així que perfecte.
Ho té molt clar, que mai vendrien una exclusiva i ha quedat gravat
els,
aquí.
Els vas
sempre.
Veure enamorats, allà?
No, zero. Però això, a veure, una cosa, però jo vaig veure un petit frame del que és la seva relació real. Llavors, el que jo vaig veure, ella va passar per la catifa vermella, el Marc Márquez va passar per darrere, llavors va haver un moment on es van reconciliar. O sigui, reconciliar, retrobar darrere, diguéssim, del VIP. I vaig veure a ella com que el buscava i ell que estava una mica a la seva. Però van
potser
ser...
no estava còmode en aquest
van
festival.
Van ser 40 segons, vull dir que poder a casa és tot amor i explosió de carícies, però jo allà vaig notar zero feeling. Però bueno.
I també és una senyal que ella sí que passi per la catifa vermella, que és el que ja havíem dit aquí alguna vegada, que a ella ja li agrada ser coneguda, almenys és la meva sensació, i en canvi ell fuig bastant d'aquestes coses que no està còmode.
I llavors, de fet...
No sé.
Però es deixa veure molt, i penja instastories del Suave Fest, vull dir que li agrada molt també fer visible aquesta relació que té amb els Pombo.
Sí.
Perquè si no ho amagaria. I al final, clar que se'l relaciona amb aquesta gent si ell no para de publicar, també.
Però
clar,
si ho controla ell, l'altre és posar-se davant dels mitjans, crec que l'hem vist poc amb catifes vermelles, no?
Però si en Marc Márquez és supersimpàtic, aquí això amb els mitjans, i se li dona superbé parlar amb la premsa.
I ja està. Mal.
El que sí que crec és que és la Gemma la que no... O sigui, que la Gemma li agradaria vendre l'exclusiva del casament. A ella li agradaria ser portada de la Ola. El que passa és que el Marc Márquez no vol gens i es vol distanciar moltíssim de tot aquest tema del cor, perquè de fet ell sempre ha estat obsessionat, i especialment amb la relació amb la Gemma, en tenir ell el control de la narrativa, i per això ho ha explicat ell, i penja fotos a l'Instagram i tot, perquè així evites que et segueixin i històries, ja ho expliques tu. I jo crec que ella, en realitat, li faria il·lusió vendre el casament. No ho sé.
Jo crec que li fa il·lusió casar-se, i punt.
I no creus que vendria el casament per un milió d'euros?
No, jo crec que no.
Jo crec que ella sí, però això ja... intuïció.
Especulació. Sí, i punt.
Bé, tanquem aquí el Suave Fest, veurem si l'any que ve repeteix, perquè realment de públic no...
I si ens deixen venir.
I si amb tot el que hem explicat, no sé si ens hi voldran.
Jo crec
cas.
Que la Maria Pombo no està gens dins de fer una altra edició del Suave Fest, perquè crec que no fa gens per la seva nova idea de convertir-se en una celebrity de l'estil Tamara Falcó més clàssica. No, vull dir, la Tamara Falcó mai muntaria un festival on vagi Juan Magán de convidat. No ho sé.
Bueno, en tot cas veurem què és el que fan. Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. Ara farem una pausa i de seguida us hem d'explicar novetats de Bad Gyal, també de la Musca i la seva nova il·lusió, o de la mala ratxa que està passant la Jéssica Goicoechea. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Qui cantarà? Perquè, clar, jo no estic posat, amb aquesta música. Espera't.
Estem fent hype, ja veuràs.
Espera't.
No, veig que no vol entrar, no sé per què.
És el karaoke? Què passa? Bé, ara parlarem de Batguia, l'aviseu-me quan comenci a cantar. Ara?
Ara potser s'està passant.
Home, ens hem passat, no, amb aquesta intro, per favor.
És aquesta intro, mare de Déu.
Bé, hem de parlar de la Batguia perquè ara sí que ja tenim data d'estrena del seu documental, que es diu La Joia, amb una sorpresa inclosa.
Sí, perquè la informació que teníem és que el documental es publicaria a Prime Video a finals d'any, però resulta que no haurem d'esperar tant, i és que la mateixa Batguia va publicar ahir a Instagram el cartell de la pel·lícula, un cartell molt elegant, així com amb uns tons càlids, com si fos foc, on se la veu a ella així a primer pla, on surt preciosa, i ens feia saber unes dates que hauríem de marcar el calendari en vermell i en majúscula.
Aviam, anem a marcar, doncs, sisplau.
Vinga, Google Calendar.
Sí, tant, obert.
Premier Mundial de La Joia, 23 d'octubre a Barcelona.
Cap allà!
Molt bé.
A l'inèdit festival als cinemes Aribau. Per tant, claríssim, hi hem d'enviar la Juliana Canet, peti qui peti.
Home, i tant.
Això em temo.
Perquè amb l'Alba encara no hi has parlat, si no m'equivoco.
No hi he parlat. Contacte zero. Contacte zero amb l'Alba.
Pot ser, això.
Amb l'Alba faré el contacte zero. Ja, jo també no
entro. A mi em sorprèn, eh?
Connectareu, eh? Tinc la sensació que connectareu.
A veure si ella es deixa anar.
Que no, però...
Ella et coneix claríssimament, si la Pombo et coneix. L'Alba,
sí.
Per l'Alba has de ser una cosina.
Sí, per, a veure, si per el Roger la Mínia mal ha vist els nostres reels, des de
l'Alba també. Cosina germana. Doncs això, la Premier Mundial el 23 d'octubre, l'endemà, el 24, la pel·lícula arribarà a les sales de cinema de tot l'estat, però només durant una setmana. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous a les 12 del migdia al web batguial-lajoia.com i afegeix l'Alba a la publicació d'Instagram. Ganes de veure-us a tots als cines amb els vostres millors loquets. Hi-hi-hi, i un cor. Una mica l'efecte Barbie, no?, que es va fer l'any passat a les sales de cinema. I bé, digues.
A mi m'agrada molt aquesta... Bueno, tàctica, per dir-ho així, estratègia de que s'estreni als cinemes, eh? I que llavors arribi a una plataforma, però
sí,
que ens obligui
a
anar a les sales.
Com una pel·lícula abans.
Sí,
però
sí, sí,
ho posen
sí.
Només una setmana perquè imagino que és massa arriscat deixar-ho més temps. Perdrien diners.
Ah, això ja no ho sé.
Suposo.
Igual és una estratègia. Sí, de provar també.
Clar,
una setmaneta,
exacte, de provem
què
i veiem què tal.
I tots aquells que no puguin veure el documental esperar uns mesos més fins que aparegui a Prime. De fet, ja fa setmanes que tenim el tràiler de La Joia. Va sortir el juliol i ens va deixar amb ganes de més.
...2023 y ahora sí que sí, no hay otra, es el año de mi disco. En serio, tengamos claro los timings con los que estamos trabajando. De verdad, no sé si todo el mundo está igual de preocupado que yo. Yo era una joyita, pero que tenía mucha tierra y que le faltaba mucho por pulir. Es una joya que siempre va a seguir puliéndose y tallándose y a la que siempre se le va a poder sacar más brillo.
Sueno allá donde esté, porque tengo el flow que siempre traigo algo fresh, nada de té.
Les ganes d'anar-la a veure, de veritat, eh?
Sí, però llavors, per què fa el contingut, aquí es dona a entendre, i també pel que ens envia l'Inèdit Festival, que es tracta d'un documental molt professional. És a dir, està centrat en la publicació del que ha estat el seu primer àlbum, amb títol homònim, La Joia. I, doncs això, al festival diuen que és el camí de Batguia a la conquesta del mainstream, concerts, rodatges, fashion weeks, entrevistes, màrqueting, esquats, alegries i emprenyades, amb llums i ombres del negoci. Però on està l'Eduard Farelo, m'entens o no?
Sortirà en algun moment alguna cosa de la família. O la casa,
i més,
no?
si la mare també està tan, no, tan lligada amb la feina de les filles.
Podent alguna imatge allò de fons o que es vegi que han anat en un concert, però no crec que tinguin molt protagonisme.
I la mosca i les germanetes han de sortir.
Si no hi ha la família, queda coix un documental així. Perquè
clar,
només
però
la part professional
que
és poca cosa. Bueno, poca,
però ella està obsessionada en encarar-ho tot amb això, que és difícil, però...
Però és que ho té barrejat.
Clar, ho té barrejat.
Ho té molt barrejat.
Doncs per això hi han de sortir.
Ja, però no m'estranyaria que ella intentés posar una barrera i una frontera aquí. No ho sé.
Bé, el que sí que sabem és que la pel·lícula està dirigida per David Camarero, encarregat dels videoclips de moltes artistes del país, i l'hem contactat aquest matí perquè ens expliqui com van els nervis i com va ser l'experiència de rodar amb la Batguia durant tantes setmanes.
El treball amb ella, la veritat és que és molt, molt guai, ha sigut increïble, jo l'estic molt agraït per la seva generositat de deixar-me entrar com tan a dintre del seu món i del seu cercle proper i de la seva intimitat. Jo crec que la gent es sorprendrà perquè és una pel·li molt propera i molt íntima de l'Alba i que combina això com en tota la part més de diva i d'estrella que té, que és superguai, que és aquesta dualitat i poder viure-la i contar-la les dues parts. Sigo volant.
Digues. Parla de Cercle Íntim, eh? Allà per tant... immediatament.
Immediatament. Més dades de La Joia, la pel·lícula, durada de 92 minuts, molt bé. Molt bé, no? Sí, sí, Ureta bé. I mitja, segons el compte, va guiar l'Spain fanpage a la plataforma X. Per tant, un perfil del qual ens en refiem al 100%.
Ho saben totalment.
Ho saben tot.
És ella.
És ella. I el que dèiem, amb què passarà amb aquest documental un cop acabi aquesta única setmana als cinemes, doncs que a final d'any arribarà a la plataforma Prime Video. I a mi m'estranyava, i us ho comentava ahir, companys, que el nom de Prime no apareix ni al cartell de La Joia,
cert,
ni al pòster, ni a les etiquetes a Instagram que ha incorporat la Batguiel a la publicació, on hi ha 10 comptes etiquetats. Mm. A mi això em cridava l'atenció. Per això li hem preguntat al director David Camarero qui ha produït la pel·lícula i quin és el paper que ha jugat aquesta plataforma.
La pel·li la produeix Vampire Films, en comproducció amb Doble Cuerpo, Entre Línies i Nanook Film, en la participació de Prime Video, i en cinemes la distribueix a Avalon. Es distribuirà a partir del 24 d'octubre, que estarà una setmana als cinemes, i res, anima a tota la gent que vagi a disfrutar-la al cine, que jo crec que és una experiència molt, molt guai.
Per tant, ja tenim la resposta, que sí. Prime no ha estat el màxim
productor. Hi ha participat d'alguna manera, però clar, no sortirà amb majúscules al costat de Batguiel, La Joia.
No ha pagat prou,
i ja està. Ells s'ho perden. Moltes ganes de veure La Joia, però sobretot, encara més ganes de veure la Batguiel i la Juliana juntes.
Espero no decebre-us, companys.
Día 47 de cambio físico con Batguiel. Yeah. Pues nada, estamos en tu gimnasio, así que hemos venido a tu casa, a tu zona de confort, y vamos a entrenar.
Això que sentim és un dels darrers entrenaments que ha publicat l'streamer Ibai Llanos a les seves xarxes, una sessió que ha fet amb una companya VIP, que és la Batguiel.
I és un crossover que no ens esperàvem. Recordem que l'Ibai s'està sotmetent a aquest procés de canvi d'estil de vida i de canvi de cos, i ho està narrant i mostrant als seus seguidors com un gran repte, i suposo que això és una mica el que l'anima a seguir esforçant-se, perquè altres vegades, Julián, això també ho havíem comentat, ho havia intentat, però no tenia tanta constància, potser.
Aquest és el cop que més, i suposo que també, sí, d'alguna manera, per això està fent aquest contingut, també per forçar-se, no?, a continuar.
Vull dir, i que li està funcionant moltíssim.
Moltíssimes xarxes.
Vull dir que ja només li val la pena fer-ho, ja no per salut, ja no
per feina.
Per feina, perquè, ja sí, és feina, sí, jornada laboral.
El cas és que el vídeo de l'entrenament amb la Batguiel és el dia 47 del seu canvi físic, tal com diu ell, i primer va publicar la foto amb la Batguiel a Instagram, on es veia el gimnàs, i això va generar molta expectació per part de tothom, comentaris de la mateixa Batguiel dient "le metimos, Ibai", així, amb un emoji de foc, i la seva germana petita, la Mosca, també deixava l'emoji de dues pistoles. Ells s'entendran, sí. Jo a mi em costa una mica més perquè jo sóc més millennial, què vols que et digui. I l'endemà l'Ibai va publicar el vídeo de l'entrenament, que el resumeixen en menys de 3 minuts, però probablement, això també és intuïció, devia ocupar-los ben bé mig matí.
Home!
Això no és ni una hora, això és molt més que una hora.
Canvien molt de màquines, hi ha molts, sí, exercicis diferents.
I no només els exercicis, entre que arriba, saluden, es preparen, graven...
I bueno, càmeres.
Això, 4 hores de rodatge, segur.
Segurament, mínim. Segurament.
Llavors, els veiem al gimnàs de l'Alba fent diversos exercicis. Ella, impecable, maquillada, ben pentinada, sembla que no suïm, la pinça ben col·locada, que dic, mare meva, com t'ho fas, reina? Tot i que acaba cansada, haig de dir. I l'Ibai, doncs, molt més humà, allò, samarreta ampla, pantalons curts, també amples, i al final de tot una cara de no poder més amb la vida que en representa la majoria.
Totalment.
Gràcies. Sí. Em crida l'atenció també que al principi del vídeo apareixen descalços.
Totalment.
Li vaig amb mitjons, però la Batguiel allí amb les ungles pintades.
Això deu ser perquè la Batguiel potser té una filosofia de cuidado de parquet relacionada amb treure's les sabates.
Pensava que anaves a dir de connectar
amb la
terra.
El que no queda clar és si és gimnàs personal a casa seva.
Jo entès que
sí. Jo entès que és el gimnàs de Batguiel.
Però diu, estamos en tu casa.
Però també es podria dir que és la casa on tu entrenes. És a dir, el teu gimnàs de confiança.
Jo crec que la Batguiel té un gimnàs a casa.
Això no en tinc ni idea. Per escalfar la rutina, vinga, escalfament, una mica de cinta de córrer, empujada, que és més difícil, després el·líptica, i tot això amb la Batguiel, recordem, descalça, després una pauseta per l'hidratació, que és molt important, tonificació a la sala de màquines, una mica de pesos, rem, squats, gambades, etc.
Eh?
I llavors fan una altra pausa per beure aigua i la Batguiel anima el seu company d'entrenament.
Me está molando que sea algo que no hayas hecho. Es mola entrenar un poco de todo, es como es más completo.
A mi em fa gràcia veure'ls interactuar.
I sorprèn també realment el tema que la Bad Guiel. És que, clar, l'overlip, aquesta manera de maquillar-se el llavi amb el gloss perfecte,
sí, sí.
Quan està fent la tia pesos, penses, clar, és que és zero.
Bueno, que cadascú faci el que vulgui, però...
Totalment, però sorprèn molt.
També és veritat que potser no va així sempre, però exacte, si sap que l'han de filmar, si doncs escolta'm, doncs
i
vull quedar...
I que forma part del seu personatge. Clar. Vull dir que en el cas de la Bad Guiel va molt més enllà de... Sí, sí.
Haig de dir que és un entrenament molt individual, que no interactuen moltíssimes vegades. Cadascú va tirant milles adaptant-ho al seu nivell. Per cert, que he vist comentaris també al vídeo de gent qüestionant que sigui un entrenament dur. Com dient, això és de fluixos.
Ah, tu,
mira,
tu
escolta'm
fas
una cosa, de gym bros d'aquests, n'hi ha tot arreu. De flipats n'hi haurà sempre. Per tant,
i són el pitjor.
Santa paciència. Segueixen amb més exercicis, aquest parell. Tonificació del core, que és aquesta part central del cos, molt abdominal, molta planxa. Hi ha un skate per allà. Un patí. A mi m'ha cridat molt l'atenció. Sí, perquè és com per fer la planxa i anar arrossegant les cames endavant i enrere, mare que encara costi més. I bé, dominades, que em sembla una pràctica absolutament terrorífica.
Horrible, hauria d'estar prohibida totalment per
llei.
Sí.
També s'ha de destacar l'entrenador que els fa la rutina, que és un paio argentí que no dubta fer tocs d'atenció si ho troba necessari.
És un tio dur, no?
No, i un punt invasiu també. Fins i tot li pregunta a l'Ibai què farà quan tingui el cos de l'Alba.
Per favor.
Alba, te subís acá. Vale, cabeza. Bien, no cabe si es ahí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué vamos a hacer cuando tenga el cuerpo vaginal?
No, no sé, hacer volteretas.
Un trabajo flaco.
I aquí s'acaba l'entrenament, amb aplaudiments per tothom. Congratulations, felicitats. Però què en penseu de tot plegat? Perquè a mi... aquest tipus de contingut em genera contradiccions.
A mi l'últim comentari em sembla molt fora de lloc.
Per una banda, clar, és que és molt sa fer esport, tenir bons hàbits en general, també alimentaris, però trobo que amb els temps que corren, centrar-ho tot en el canvi físic, allò de pèrdua de quilos, no? Com volem dir que només som un número i prou, i que tot és una qüestió de disciplina, de força de voluntat, no sé, a mi em pot semblar un punt problemàtic i perillós per la gent que ho miri i tingui una motxilla ben carregada de traumes amb la pressió
aquest
estètica. Perquè, clar, si ho reduïm tot al canvi físic, com diu l'Ibai, que ho titula tot, dia 47 del meu canvi físic, estem dient que hi ha cossos més vàlids que altres o que només som un cos? No sé. Jo estic a favor que l'Ibai ens ensenyi sempre el que vulgui, sempre, i no estic dient que s'hagi de prohibir res, però que potser seria menys tòxic enfocar-ho tot com a un canvi d'estil de vida, com a un canvi d'estar més saludable o de viure una vida més sana.
Estàs fent el mateix, però és la manera com ho comuniques,
sí,
no? Que potser...
Bé, són les paraules, que són molt importants, i no centrar-ho tot en un abans i un després, que és molt, pot ser molt problemàtic per molta gent.
I especialment si entres als comentaris i a sobre encara li diuen que no estàs fotent-li prou dur o el que sigui, sí, perquè llavors tu com a consumidor, si a sobre entres i veus aquests comentaris, encara et perturba més el cap.
I que ja vivim en una societat on el culte al cos i l'addicció a aquestes coses també són tan brutals, doncs això, amb una persona que té un altaveu tan gran, pot fer l'alt.
I a més, fent-ho especialment amb la Bad Guiel, que ja sabem també que és un personatge una mica problemàtic en
home,
aquest sentit.
Home, que ha penjat coses,
sí,
els últims mesos, que ens
han
fet patir una
sí,
maqueta,
que vol tornar a aquell cos que tenia abans, sí, que dius, però si estàs igual,
és
filla meva.
Però bueno, encara que no siguis igual.
No, exacte, sí, com si tinguessis més panxa, què passaria?
És que a ningú li importa.
Aquest contingut, suposo que el veureu en aquest documental que està preparant l'Ibai, no?, i que veurem en els pròxims mesos.
És que, però igualment ho està ensenyant, saps? És a dir, no sé si és això la sèrie que està preparant.
Ja.
Perquè ell ho va ensenyant. Ja. Mira, després del 48
ja,
va ser
ja no
amb el Xocas. Que mare meva, eh? Mare meva.
Aquest també va fer el seu canvi físic i el va penjar a internet.
Bueno, mira, perquè els hi funciona, és el que dèiem, els hi funciona amb mètriques i a vegades, bueno, es passen. Les 12 i 37 minuts.
No sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom, i no te'l vull preguntar. No sé quin és el teu nom, si me mires massa...
Ahir al vespre es va fer la festa de la nova temporada de Cultura Jove, que és la plataforma de la Generalitat, que facilita l'accés a la cultura als joves de 18 a 30 anys. Va ser la sala Paral·lel 62 de Barcelona, amb les actuacions de Mamaduixa, Venus i un nom que no és nou en aquest programa, que és Luineta. Luineta es diu? Luineta?
Luineta.
Luineta. I que, com ja vam anunciar en aquest programa, és la nova il·lusió de la Musca. L'enviat especial allà va ser Marc Andreu. Marc Andreu, bon dia.
Sí, bona hora, pendons. Mira que Roger t'he dit com es pronunciava aquest matí el nom, eh?
Sí,
de la
però
Luineta.
No me n'hem recordat. Luineta.
Pensa que li ha dit Papito.
Està molt el malament.
El pare de la Pombo.
Està pensant en la seva nòvia
parida. No us oblideu que jo m'estic acostant cap a la quarantena. I,
tens
bueno,
crisi dels 40?
No, però començo a notar que el meu cos a vegades no m'acompanya. Això seria més un tema de cervell que de cos, eh? Ja. Però bé.
Bueno, els sudokus van molt bé, també.
Doncs mira,
i tant, vés practicant, llegeix, fes mates...
Sí, jugaré escacs, també, una mica. A veure, anem un moment al paral·lel, puja això. Aquesta va ser l'actuació que va fer, entenc.
Va fer un directe de 45 minuts, crec que era dels primers directes que feia en públic, i va presentar aquesta cançó que és tendència a TikTok, que es diu Bikini Kill, que s'estrenarà aquesta nit, de la policia de la moda.
Vostè no em pot arrestar. Roger, el vam fer tu i jo. Aquest...
Ja. Jo no m'acosto als 40, però sóc mare. Ja, i sí, això, sí. Mira, em deixa fora de joc, la veritat.
Bé, més enllà de la música, com va anar la festa? Quin ambient hi havia? Qui s'havia convidat? Com és que hi eres tu?
Hi havia molt ambient, realment totes les cares una mica més conegudes de la cultura més jove doncs es voltaven per allà, també hi podien haver persones que els interessés també aquest esdeveniment o els concerts. Per exemple, trobàvem Eufòrics, també hi havia grups del moment com Saxeni, Ginestar, també, per exemple, algunes cares d'influencers del món d'Eva, una mica tota aquesta generació jove estaven allà al Paral·lel 62.
Horari.
Doncs va començar a les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit. Vam estar allà una mica de show i a la vegada concert, perquè eren 3 concerts, com has dit. Començava la Winnet a actuar a 7:45, es feia uns 45 minuts i acabava el Mamaduixa amb una hora de concert a les 11 de la nit.
I la gent estava pendent dels concerts o era més l'esdevinament de xerrar i tot això?
T'haig de dir que la gent estava pendent dels concerts. El que no estava pendent eren els entreactes, diguéssim, on hi havia més la presentació, que era el moment més de networking, de trobar-se, perquè al final tornes d'estiu i et poses el dia una mica amb tota aquesta faràndula.
A mi m'ha arribat que tu estaves xerrant d'una manera... Pensa que en el WhatsApp del programa ens han contactat dient per si el Marc Andreu estava distret xerrant amb tanta gent.
Un toc d'atenció de l'audiència.
És que xerra pels descosits, aquest home.
És que té molts amics i es porta bé amb tothom. És impressionant, no té ni un sol enemic, i això, Marc Andreu, és una bandera vermella.
Ai, no, jo de veritat, jo vaig allà i xerro amb la gent com per saber coses també.
Vas veure arribar alguna persona destacable?
Clar, és això, tothom d'aquella sala li va cridar molt l'atenció quan va veure que arribava i entrava per la porta la Muixca.
Això és perquè no escolten el nostre programa, això és impressionant. Ningú està pendent o què?
No ho vam dir, que la Muixca aniria aquí, eh?
No, però a veure, si vam dir que s'entenia amb la Uineta, ja s'entén que l'anirà a veure,
però
si estan il·lusionades.
Però de vegades, sí, juntes. Però podria mantenir un perfil baix i dir, mira, ja ho seguiré, connecta a l'Instagram Live i ho miraré a través d'allà.
Entrarà per la porta principal o entra per darrere?
No, aquí tothom va entrar per la porta principal.
Molt bé.
Com tothom, era una entrada gratuïta amb consumició i havies de fer una inscripció prèvia, però hem sabut que... entre altres persones, la Uineta va demanar personalment una invitació per una tal Irma.
Fantàstic.
No n'hi ha tantes a Catalunya.
No.
I després, aquí és quan tothom es va com sorprendre de veure la Muixca allà, perquè realment no es veu molt en aquests tipus d'esdeveniments, més de cultura així, com de cultura de teatre i tot, i més de...
Marc Andreu,
que l'estàs posant en un jardí. En un jardí l'estàs posant.
Exacte,
al Turó Parc has anat, Marc Andreu.
Sí que hi he anat, sí.
Coses així més undergrounds, ella potser no fitxa tant.
Exacte.
Llavors, ens l'hem d'imaginar, que ella entra sola o anava acompanyada amb algú?
Entra sola... i, de fet, va estar tota l'estona amb els integrants del grup de 31 FAM.
Ai, que sexis.
Mirant els concerts des del fons de la sala.
I la gent la veia i li anava a demanar fotos i aquestes coses?
Algunes persones s'hi van apropar, però també és veritat que estava en un perfil baix, diguéssim, no estava fent entrevistes perquè hi havia molts mitjans que també la volien entrevistar i ella va dir, no és el moment...
No volia ser la protagonista. Et diré una cosa, que hi anés no vol dir res, vol dir que poden ser amigues, també.
I tant!
Sí,
el que passa que ens consta que, bueno, que hi ha alguna més.
Ah, hi ha un carinyo molt més fort.
Un carinyo molt especial.
Molt, molt intens.
De fet, tots els ulls van anar a elles al final del que és l'acte, perquè se les veia molt, molt juntes, com tota l'estona parlant...
A caramelades.
Com amb aquest punt de complicitat, eh?
Sí, i la gent estava com molt pendent. Fins i tot era, com diu la Muixca i els tiets, el tonteo estava anant a més. Vull dir, en aquest moment veiem una cosa que era com un, que s'estava formant alguna...
Però on estaven? És a dir, al mig de la sala?
No.
La Uineta surt al mig de la sala a buscar la Muixca.
Quan va acabar d'actuar la Uineta, després van sortir fora, van prendre l'aire i estaven allà tots amb un grupet al carrer parlant i aproximant-se molt.
Se les veia còmplices, molt bé.
Sí, molt còmplices.
És que, de fet, jo crec que no s'amaguen gens, perquè fa poc la Muixca fa un parell de dies va penjar un Instastory on se la veia amb una play i que hi havia una mà amb les ungles pintades de vermell i els nostres fans, que estan absolutament sonats, em van assetjar, però assetjar, vaig rebre molts missatges, i no és broma, de gent ensenyant-me proves de la Uineta amb les mans pintades del mateix color que la mà que apareixia a la foto de la Muixca, com tot això, que era com, sí, ja ho hem dit, si és ella, segur, 100%. Vull dir que no crec que s'amaguin, jo crec que d'aquí 2 dies posta Instagram amb morreig.
Ah, doncs mira, molt bé, ho celebrarem.
De veritat, que a les veies i dius, ai, quina felicitat, poder veure la Muixca doncs, amb una persona saps?
Igual, és més, igual això ja seria més que una il·lusió, eh? Home, hem de canviar de paraula aquí, ja potser,
eh? Haurem de canviar il·lusió per parella aviat, eh?
Per ennoviades.
O per amor, directament.
Sí. S'haurà de veure també si la va veure els pròxims concerts de la Uineta, i Roger, a veure si també vas a veure la Uineta en concert, perquè realment tu passes molt bé, eh?
Ah, sí, no, no dic que no, però sí. Sí,
de veritat.
Mira, no cal anar tant a veure l'Espanyol. O també, però es poden fer les dues coses. Que només surt de casa anar a veure l'Espanyol,
la
noi.
La Uineta, jo és una música molt moderna. Me l'aniré posant al cotxe, de moment.
Segur que la Perica disfrutarà si la portes allà.
La qui?
La teva nòvia Perica.
Bueno, va, però...
La Perica.
Marc, vostè no pot arrestar.
Va agradant, va entrant, la veritat. Marc Andreu, gràcies, eh?
A tu.
Vinga, fins ara. Ahora que ya no estás, me quiero yo y me quiere alguien más. Silenci, silenci. 3:15 del migdia, toca actualitzar una mica com està l'Aitana, perquè l'última cosa que havíem vist era aquest comunicat de la cancel·lació dels concerts al Bernabéu. Doncs bé, ahir va tornar a donar senyals de vida. Què ha dit?
Doncs va fer un post a l'Instagram amb moltíssimes fotos des de Los Angeles, on està passant uns dies, i on, de fet, ens va semblar que s'estava quedant a casa del lladre. Això com va quedar?
No ho vam poder resoldre. Teníem aquí diverses teories sobre la taula. Una era que era una casa d'Universal que deixava els artistes, l'altra que potser no era de ningú i que la llogaven i ja està. Però el cas, que si ho va publicar, l'Aitana va ser per alguna cosa.
Totalment. En tot cas, en aquesta publicació d'Instagram no apareix el Sebastián Yatra. La veiem sola o amb amics amb qui comparteix el projecte. I la primera foto, que jo crec que és del tot intencionada, apareix davant d'un micròfon amb els auriculars ben posats i una samarreta que posa I love to make boys cry. M'encanta fer plorar els nois, Roger, tu que no parles anglès. És un carrusel prou equilibrat, i mira que l'Aitana jo crec que no era gaire bona fent carrusels, he de dir, i està millorant. Està perfeccionant la tècnica. Potser l'està ajudant la seva... Bueno, anava a dir la seva cunyada, però clar, no, la germana del Bill Juste. En fi.
És que li porta les xarxes, potser sí que li dona un cop de mà, clar.
Una mica de combinació de foto, no? Foto així una mica més adorable, foto més sexy, que li està funcionant molt últimament, com dèiem, foto d'amic. L'important per això, com sempre als posts de l'Aitana, és la descripció, sempre llarguíssima. Diu...
Ah, va, anem a llegir. Som-hi.
A L.A. L.A.
Què?
Los Angeles.
Ah,
tot és blau. Tot és molt blau, diu. De vegades les coses no surten com una espera. Confio que tot passa per alguna cosa. Aquests dies estan sent regulars, no us mentiré, però tot i això estic a tope, creant i component, esforçant-me al màxim per donar-vos el millor de mi, perquè sempre, en majúscules, heu estat al meu costat, a les bones, però sobretot a les dolentes. El diumenge és l'aniversari d'Alfa, que és el seu últim disc, i tinc una sorpreseta que crec que us agradarà. Una cosa que podreu dur sempre amb vosaltres. No tot poden ser males notícies.
Xandatge,
una samarreta, no?
Sí, una pulsera, o potser una cosa, un collaret d'Alfa.
A mi em fa dubtar una cosa que podreu dur sempre amb vosaltres, perquè una samarreta no te la pots posar.
Però a mi això no m'importa gens, m'importa més el text al principi, no?
Espera't. Que estic connectant coses.
Digues.
Una coseta que podreu dur sempre amb vosaltres, que no sigui alguna joieta.
De Two Jays.
Perdona, a veure, Roger, és que et donen...
Seria massa car.
Et donen un no-res...
Sabeu quant costen les joies de Two Jays? No m'ho mirar.
Entre 200 euros, 100 euros...
En Pau Espart, que avui no sé què està fent, en Pau Espart pot anar-ho investigant.
Són cares. En general, tot el de Two
Jays... Sí, 120.
Les dessuadores i les samarretes també són cares, pugen, piquen.
60, és a dir...
Jo ho mantinc.
Però també et diré que l'Aitana no seria la primera vegada que fa productes cars, perquè...
O també pots fer un tiratge llarg i potser una mica més barat.
Però vaja,
Però a mi el que em sembla més destacable d'això que esteu dient és aquesta primera frase, no? De vegades les coses no surten com una espera, confio que tot passa per alguna cosa. Aquests dies estan sent regulars, no us mentiré. Es refereix a la ruptura? Es refereix a la cancel·lació del Bernabéu?
A tot.
Ha volgut fer aquí una barreja...
La tia està fent literatura aquí.
Jo crec que és tot. És que és veritat, ja estan sent uns dies difícils a Can Aitana i que ella intenta remuntar, però la vida li va posant obstacles.
Amb aquest escrit jo crec que arregla una mica el comunicat, que jo tenia la sensació que era una mica fred el que havia fet en vídeo i necessitava una mica que digués, escolta'm, nois, no m'està anant tot bé aquests dies.
Us estimo.
En Pau està trobant coses, Marta?
Aviam, sí.
Ens passa aquí uns preus. Tenim un anell que es diu One Energy Stamp, molt xulo, 50 euros.
Ah.
Tenim una cadeneta per 90, un altre anell per 50.
Sí, sí.
Bé, entre 50, 100, 100
veure,
i alguna
no és,
cosa.
A veure, no és bijuteria barata.
Val.
No. Val. Ja veurem què és aquesta sorpresa, Roger, que t'ha deixat així...
Que el teu cap és una cola bomb i el Juste amb una foto fent-se un morret, suposo, en el teu univers.
I per tu és una samarreta, veurem.
També diré que...
No, per mi sí que és una peça de joia, una joia.
Que puguis portar amb tu sempre.
És un braçalet, jo crec.
Bueno,
Però no amb tu, Jace.
A mi em sorprendria una col·laboració amb tu, Jace, però també és veritat que amb l'Osonada Castellaitana, que jo mai de la vida hagués dit que podria treure una cançó amb el Sebastián Yatra després d'haver-ho deixat, tot és possible amb ella, perquè està totalment grillada.
Molt bé, doncs n'estarem pendents i ja us ho explicarem.
Grillada.
Anem tardíssim, però molt tard.
Sempre
una
igual.
Una cosa. Però vull parlar també de la model catalana Jessica Goicoechea, que va ser notícia a finals de la setmana passada per haver criticat uns biquinis en aquest vídeo d'Instagram.
¿Por qué creaste hoy? Por esto. Por esto. Por esto, por esto. Por esto.
Un contingut que ha volgut rectificar aquestes últimes hores amb el típic comunicat de fons negres i lletres blanques. Volem dir, això és molt important. L'he resumit una mica. Ens diu: vull donar explicacions sobre el vídeo dels biquinis per aclarir i desmentir algunes conclusions. Reconec que per part meva no va ser la millor manera d'expressar-me. Jo en cap moment pretenia criticar la feina de cap marca, ni tan sols sabia quina marca era i no tinc res en contra seva. Jo crec que si tu et dediques a vendre biquinis, potser sí que saps quina marca és.
I si no ho saps, disculpa, però ets molt mal la professional.
En cap moment, continua, ha sortit de la meva boca que eren lletjos. M'estava referint només als patrons.
A que els patrons eren lletjos? O a que els patrons eren macos, Jessica?
És que aquest comunicat és que... delicadot.
Jo estic esperant el perdó. El perdó sense matisos, l'estic esperant.
Queda un paràgraf.
Tothom fa el que pot amb el que té, eh?
Ara o mai és el perdó. I ella diu: sempre he explicat els problemes que tenia per trobar tallatge i patrons petits a Espanya. D'aquí la idea de crear Goi. Em sap greu el malentès.
És una mica allà de perdó per si no m'heu entès, no? Que és allò de dir...
que potser no m'heu interpretat.
És millor no dir res. És a dir, per un vídeo de biquinis de merda, que a ningú li importa tant...
Però sí que es van fer titulars sobre això de la Jessica i jo crec que ella no està acostumada tampoc a protagonitzar polèmiques, va sortir del pas així, i crec que això està lluny de ser unes disculpes amb la gent que fa biquinis que tapen més.
Però això no és
a
tot.
A més, a mi em sap molt de greu ja a nivell personal, perquè es veu que la marca de biquinis que insultava en el vídeo és la marca de biquinis que jo porto.
Ostres!
Em sento insultada ja personalment.
Clar, si també hi ha
demanen perdó a mi.
Però ja no només, exacte, ja no només les marques que podrien haver-se sentit ofeses, sinó la gent que porta aquest tipus de biquinis. És allò de dir, hòstia, vas fatal, no?
Tot hi havia un to de menyspreu en el vídeo. Sí. No es pot negar, ja està, no passa
res. Es va equivocar i el perdó és molt, molt justet el que demana. Més males notícies a Can Goico, perquè recordem que ella crea la marca Goi l'any 2019, i el 2022 obre un showroom al carrer Ramon y Cajal, al barri de Gràcia de Barcelona, que no sé si heu passat mai per davant.
Moltes vegades.
I com m'apuntava aquest matí Jaume Miranda, la idea inicial de la Goico era fugir de la típica botiga i ser una cosa més exclusiva, allò que compres per internet, truques i et reben allà amb un servei personalitzat. Us heu d'imaginar un local que era, fins ara, tot de color de rosa. Hi havia un segon pis privat on hi tenia les oficines de gestió de la marca. Però aquest últim any han començat els disgustos.
Ai, tornem a ser.
Com va explicar en Jaume Miranda la tarda d'estiu, a tu, Marta, t'ho va explicar,
ai,
crec.
Ai, deia jo que em sonava, això.
Fa uns mesos van aparèixer unes ratllades als vidres del local que deia Modernos Go Home. Una vandalització que va anar més aquest estiu, deixant la façana del local plena de grafitis amb missatges com: això gentrifica, escrit amb un esprai al terra de la façana. Fora pijos, o també Tourist Go Home.
Que la Jessica ben bé turis no és.
No.
Diria que no ho és gens, però...
Es van distreure aquí.
Total, que des de fa unes quantes setmanes, si passeu per davant del local, veureu que està completament tancat. I no hem d'esperar que el torni a obrir, perquè ja han notificat a Google, ho he comprovat fa dues hores, que el tancament és permanent.
No, però a veure una cosa, potser ho ha posat com a cosa momentània, perquè deu ser l'única opció per posar que està tancat.
O potser, o potser es traslladen.
O potser canvia de localització.
Potser,
però amb tot el que li han fet...
De Gràcia,
aquí no en volen.
Estan vandalitzant la puta botiga cada setmana. Al cap a Sarrià.
3,5, de nota a Google Maps.
Té 39 ressenyes només, eh?
Té mala nota. Jo entenc que segurament és un canvi de localització i per les fotos recents que m'ha enviat en Jaume. Es veu abandonadot, en el sentit de que ni estan fent reformes ni hi ha activitat
des de fa... Ni estan preparant la nova col·lecció, almenys allà.
No. De moment, tancat permanent, almenys en aquesta zona de Gràcia, el negoci de la Goi. Dies durs, eh? A Can Goico. entre...
Doncs vinga, cap amunt, divorci, cap amunt, s'ha de sortir.
El comunicat i això,
vinga, cap
tant,
amunt.
Li desitgem veure, el millor des d'aquí.
Amb la cara que té i la forrada que està, podrà superar-ho. Jo em temo que podrà tirar endavant.
Escolta, fem una cosa. Anem a publicitat i llavors comentem una foto que ha penjat la Laura Escanes i les audiències d'en Broncano, que hi ha hagut el sorpasso aquí a Catalunya.
Tot no es pot.
Molt ràpid, tira els
anuncis. Ho intentarem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Vinga, 4 minuts i arribem a la 1 del migdia. Ahir al vespre, Laura Escanes estava una mica nerviosa i tot per un sopar que havia de tenir amb una gran figura internacional.
Sí, deia que sopava amb una persona que al·lucinaria i va resultar que aquest individu era la Chiara Ferragni, la que es diu que va ser la primera influencer del món, tota una pionera en la indústria, és italiana i acumula 30 milions de seguidors només a Instagram. Què se li havia perdut a Madrid a la Chiara Ferragni? Per què va veure's amb la Laura Escanes? No? Molta pregunta. Doncs molt fàcil. Era un acte de Go Orgànics a Madrid. Go Orgànics és una marca de perruqueria de Barcelona i ara la Chiara Ferragni és ambaixadora. I en aquest esdeveniment estaven convidades, a banda de la Chiara com a ambaixadora, tot d'influencers que han treballat en algun moment amb la marca, que és clarament el cas de la Laura, perquè la seva perruqueria que té a Madrid, Blondi Madrid, treballa justament amb els productes de Goa Orgànics. Per tant, tot queda molt encadet.
Tot queda explicat.
I, segons ha pogut saber aquest programa, per fonts molt secretes,
és a dir, per un WhatsApp a la Laura Escanes,
la Chiara a distàncies curtes és fantàstica. Es veu que de seguida t'agafa confiança.
Ai, que bé.
És d'aquestes que ja t'agafa del braç.
Menys mal.
I te les diu de l'alçada d'un campanar.
Ai, per favor, és de les nostres. De les teves.
De ventilar la seva vida, si fa falta.
Ai, trobo que tenen coses en comú amb la Laura Escanes. Crec que d'aquí pot néixer una bona amistat.
La frase de la meva font secreta ha estat, és com jo.
Mare de Déu.
I tant.
Quina connexió. Quina
molt
connexió.
Propera, molt amable, es veu que és fantàstica, la Chiara.
A veure, abans de marxar i demà ampliarem el tema amb tranquil·litat, hem de parlar d'en Broncano.
Des del Teatro Príncipe, junto a la Gran Vía de Madrid, la revuelta.
Pau Espar, bon dia.
Molt bon dia.
Fem un avançament, demà parlarem dels negocis de David Broncano, que has investigat, però abans les audiències d'ahir a la nit, perquè... A mi m'han tornat a sorprendre.
És a dir, a l'estat espanyol, Broncano va superar Pablo Motos, la Revuelta va fer un 19,5% de share amb 2,5 milions d'espectadors, a l'Hormiguero un 17% amb 2,2 milions, és clarament el líder Broncano. I us he de dir que a Catalunya també.
És líder?
Sí.
I TV3?
Ahir...
Hi havia en Buenafuente, eh?
Correcte. Broncano va liderar amb un 18,4% de share, que és el millor resultat que ha fet fins ara a Catalunya des que fa la Revuelta. Motos es va quedar amb menys de la meitat d'espectadors a Catalunya, només un 8,3%. Fort. I qui li va trepitjar els talons a Broncano va ser Buenafuente amb un 17%. És a dir, els dos van estar frec a frec, però si ens mirem a les xifres és cert que guanya Broncano.
Les dues coses de la mateixa productora.
És que aquí va el tema lligat amb els negocis, que avui no tindrem temps, però, clar, vosaltres mateixos ho fa el Terrat, que és la productora de Buenafuente, ara de fet forma part de Mediapro, i la Revuelta també el fa el Terrat, però amb una altra productora, que és Encofrados Encofrasa.
Aquesta productora, i demà tots els detalls, de qui és propietat?
És propietat, entre altres, de David Broncano i, a més, hem sabut quan van ingressar amb l'última temporada de La Resistència a Movistar.
Per tant, aquests 14 milions d'euros que paga Televisió Espanyola...
Els supera o no?
Els 14 milions?
Sí.
No els supera. Ui, es queda lluny dels 14.
Clar, s'ho han de partir amb el Terrat, entenc, no?
Aquests també. Dies. No sabem manera. Quin percentatge yeah. correspon al Terrat, quin a la productora directa de Broncano, però és veritat que la xifra que van ingressar amb menys amb aquesta productora, la de Broncano, va ser molt inferior a 14 milions.
I és una empresa de constitució bastant recent,
sí.
No és que porti 10 anys aquesta empresa funcionant.
És que originalment Broncano feia el seu programa Movistar amb el Terrat, i crec que quan va guanyar pes aquí va voler també posar-hi mà.
Ho fan tots, això ho fan tots.
Demà tots els detalls dels negocis de Broncano.